És hora de parlar de salut emocional, de parlar del nostre cervell, dels nostres fills, de fet, el nostre i el dels nostres fills, com funciona, com aprèn, què li passa. Ja sabeu que hem encetat aquesta nova secció de neuropsicologia i tenim amb nosaltres la Mireia Serra. Ella és neuropsicopedagoga, també psicopedagoga del Petit Plançó. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon
Benvinguda
dia,
Benvinguda de nou.
Gràcies.
Vam començar la setmana passada. Recordem a tots els oients que qualsevol secció de les que fem aquí al programa, si l'enganxeu a mitja, si teniu ganes de tornar-la a escoltar, si us l'heu perdut, ho podeu fer a través del podcast, a través de les nostres xarxes socials, pàgines web, i allà trobareu doncs aquella primera secció que fèiem amb la Mireia, que ella ens feia una mica de dibuix del que és el cervell dels nostres fills i filles, dels petitons, i del nostre quan érem petits, evidentment. Parlaves, Mireia, de dos pisos, un pis de dalt més cognitiu i un pis de baix més emocional, més inconscient. Al mig hi havia un director d'orquestra, que era una mica el que connectava les dues parts, i que ens explicava la Mireia que aquest director l'hem de reforçar ja de ben petits, i ens donaves tres ítems. Estic fent ara aquí un resum molt ràpid, Anticipar els nostres nens i nenes el que faran, el que passarà, quin dia tindran, les responsabilitats importants, que ja de petits, amb la mesura que ells puguin, assumeixin una responsabilitat, i aquells 10 minuts de qualitat que ens deia la Mireia, fora mòbils, i que nosaltres proposem als nostres fills. Mira, tinc aquesta estona i vull jugar amb tu. Que canvia molt, Vist des d'aquí, ells que sempre demanen normalment, no? Vull jugar, vine, sí. I fer-ho al revés, Això ens ajudava molt a també reforçar tota l'autoestima dels nens. Vist una mica per sobre, perquè hi ha moltes coses al pis de baix, pugem cap al pis de dalt. Mireia, aquí trobem el pis de dalt del nostre cervell.
Mira, Neus, jo ja ho saps que m'agrada molt parlar amb metàfores, m'ajuden a explicar-me, amb els nens ho faig així, ells, els agrada
molt.
Ho
entenen molt fàcilment.
Ho entenen perfectament,
sí,
exacte.
Sí.
Llavors, si us sembla, no, t'ho explico en forma de metàfora.
Va.
Podríem dir que has parlat d'un director d'orquestra, no?, el programa anterior en vam parlar. Aquest director d'orquestra es coneix com a planificació, vale? I aquesta planificació doncs és el que ens ajuda a marcar objectius, a seleccionar estratègies, a revisar si vaig bé, si no vaig bé. I hi ha una altra tasca important, molt important en aquest director d'orquestra, que és la de regular les emocions, no? El programa anterior parlàvem de que aquest director d'orquestra està el cap en el pis de dalt i els peus en el pis de baix, i és bàsicament aquest ventromedial que quan ens trobem en una situació que el nostre sistema límbic, la nostra part emocional, aquest pis de baix, capta com a perillosa, aquest director d'orquestra, aquest ventromedial, ens ajuda a regular-la, a controlar-la, vale? Llavors, aquesta seria una de les parts que trobem en el pis de dalt. En falten tres més. Jo dic que és com una taula amb quatre potes, no? Una seria aquest director d'orquestra, i les altres tres potes, què hi hauria? Hi hauria una mena de llanterna, que la llanterna seria l'atenció, vale? L'atenció, què és el que fa? L'atenció focalitza i manté cap a l'estímul que el director d'orquestra ens ha seleccionat. Val? De vegades, aquí sí que és important, de vegades quan parlem d'algun nen, aquest nen no està atent, no? O aquest nen li manca atenció, no? Que això ho sentim molt a les escoles i també
tant.
A casa. Llavors, jo sempre dic que és importantíssim diferenciar entre la conducta d'estar atent i el procés d'atenció, que són dues coses diferents. El procés d'atenció és aquest, encarregat de mantenir i focalitzar cap a l'objectiu seleccionat, i la conducta, no? Jo de vegades, per posar un exemple, imaginem un nen que està a classe i veiem que doncs està molt pendent del que passa a la finestra, fora la finestra, no? Que resulta que hi ha un ocell que està picotejant amb les seves ales, que té un niu allà a l'arbre, i ell té aquesta llanterna molt enfocada cap a fora, no? Llavors, si nosaltres ens observem la conducta d'aquest nen, podríem dir que aquest nen no està atent, però aquest procés d'atenció sí que funciona,
clar.
No? Perquè sí que està focalitzant, potser no l'objectiu
que nosaltres
que nosaltres els adults ens interessaria, però sí que està focalitzant, no?
Clar.
Llavors, aquí una miqueta el responsable de que aquesta llanterna vagi cap aquí o cap allà és aquest director d'orquestra també,
clar.
Que en el programa anterior dèiem que era molt important doncs poder-lo estimular moltíssim, doncs perquè pugui també regular aquesta tensió.
Clar, és molt interessant això que dius, Mireia, perquè vivim en una societat amb molts estímuls, molts més que abans. Aleshores, a vegades, no? Es pot confondre fàcilment aquest bueno, és que la criatura no té, presta mai atenció a res, no?
Exacte.
I en canvi és que sí, però a coses que li interessen o que li generen un interès que poder no té res a veure amb el que tu en aquell moment consideres que hauria de tenir interès, no? Que pot passar a l'escola, pot passar a casa.
Correcte.
Amb coses, no?
Mm-hmm.
Però clar, diferenciar, perquè si no després poden haver-hi altres coses que necessiten un diagnòstic, etc, no? Però que ja són d'una altra manera, i aquí estem parlant de qüestions diàries, mm-hmm. que pot acabar portant a l'adult o el pare, mare, a pensar, ostres, el meu fill té un problema d'atenció perquè no hi ha manera, i poder, no és que el procés no li funcioni, passa que l'enfoca allà on li interessa.
Exacte. O de vegades amb els nens diem que el director està dormint, no? O que se n'ha anat a prendre la Coca-Cola, no? Que llavors
està despistat.
No és tant un tema de que aquesta atenció estigui fallant, no?
Que aquesta llanterna... Pugui, no?
Que no pugui, no és un tema de capacitat, sinó que és un tema, doncs, el que dius, no? Hi ha tant d'estímul, no? Que és important que el nen, doncs, també sàpiga què convé, no? I dir, ostres, doncs ara potser no em convé estar pendent de la finestra, sinó que si no estic pendent de la mestra, això porta unes conseqüències,
clar,
no? Llavors
clar.
És un altre tipus d'ajuda, molt diferent
clar.
A la que de dir que al nen li manca atenció o hi ha algun altre aspecte més de diagnòstic.
Clar.
Doncs
important a tenir-ho en compte, això.
Totalment. Llavors hi hauria dues altres més potes, que serien el simultani i el seqüencial. Perseguim les metàfores, no? Diríem que el simultani és com una mena de tele, no? És una part del cervell que està situada aquí al lòbul occipital parietal, és la part de dalt de tot del nostre uh-huh. cap, i de què s'encarrega aquesta part? Doncs s'encarrega de la informació, o sigui, adquirir la informació de manera global. És quan parlem de la memòria visual,
uh-huh.
no? Doncs una mica seria això, no? Aquesta, agafar la informació com un tot, establir relacions entre conceptes.
Uh-huh.
Llavors hi hauria una altra part, que seria aquest seqüencial, que per posar-hi una imatge seria com si fos una mena de lloro. Aquest lloro, doncs què fan els lloros? Repeteixen, però repeteixen
sí.
les coses sense sentit, no? Si jo dic ximpumnà, t'ho puc repetir, però tampoc no sé què vol dir, no? Seria el que, molt vulgarment, no? Abans quan dèiem les grans empollades.
Sí.
Quan jo
sí.
estava a l'escola, no? I m'ho llegia 3-4 vegades, anava a l'examen, vomitava tot el que sabia i després l'endemà no m'ho preguntis
exacte.
Perquè...
I el concepte no l'he acabat d'entendre, simplement he memoritzat. No?
Exacte, és la memòria pura i dura, no?
Clar.
I llavors, en canvi, el simultani, aquesta tele ens ajuda a donar-hi com el concepte, no?
Uh-huh.
Llavors, de vegades, en coses que són molt, molt arbitràries, no? De dir, quan jo parlo d'arbitrarietat, vol dir, per exemple, perquè el veure de vista va bé baixa i el veure de veure aigua va bé alta, no? És un tema que un nen, doncs,
clar,
no hi entén, no? Nosaltres perquè ho hem après així, ja ho tenim així... automatitzat i ja no ens és difícil, però per un nen no és fàcil això, no? Llavors, un lloro, doncs s'ho prendria perquè toca així i ja està.
I ja està.
Doncs a vegades necessitem aquelles estratègies de posar els dits en forma de V baixa i que se'n van cap als ulls, no? I dius, vale, doncs com que van cap als ulls és el de vista, no? I buscar
calla,
estratègies...
Aquesta no la sabia, Mireia. Sembla molt interessant.
Veus?
No ho hagués pensat mai.
Mira,
en aquesta estratègia.
Doncs buscar estratègies d'aquestes més visuals per ajudar a entendre conceptes que són bastant més...
Clar, i que a vegades els nens et demanen explicacions i no les tens, perquè
totalment.
Hi ha coses que són convencions,
exacte.
No? Que si anessis a buscar, hi ha coses, podries acabar trobant un sentit, però hi ha coses que s'han decidit en un moment determinat que són d'aquesta manera, i
exacte.
Llavors, clar, quan es demana una explicació, a vegades no saps com donar-la, com a mínim poder donar eines d'aquestes característiques, no?
Totalment.
Van
I tant,
bé,
i
van
tant.
Bé.
Això estaríem parlant una miqueta de la metacognició, que és bueno, en educació per nosaltres és bàsic, que el nen conegui com és el seu cervell, com funcionen els cervells i quines estratègies li són més útils per ell aprendre, no? I que no totes les estratègies són vàlides, que potser el del costat li servirà d'una manera,
clar.
Però que a mi me'n servirà d'una altra,
clar,
no? Perquè de
clar.
Vegades surt aquell concepte de ostres, és que el meu company ho fa així i jo és que sóc tonto perquè no me'n surto, provo de fer de la seva manera i és importantíssim que el nen conegui com és el seu cervell, com aprèn el seu cervell i també el ritme que aprèn el seu cervell, perquè no tots aquests processos maduren al mateix temps.
Tenen... Això també els adults hem de tenir en compte, perquè hi ha una tendència, ens ha passat sempre, no, com a comparar, fins i tot a vegades per la tranquil·litat o no dels propis pares, d'haver a si anem dintre de la normalitat, no? Que és
exacte.
Un concepte d'aquest també que donaria per parlar-ne molt.
Exacte.
Però aquesta cosa de comparar, de dir, mira, veus, tal ja ho...
Sí.
Sé, menjant, no?
Sí.
Qui li costa menjar. Mira, veus, tal ja ha acabat. I tu
totalment.
Encara no, no? Això a vegades és molt... que surt de forma
sí.
molt
sí. Sí.
ràpida.
Sí. Sí. Sí.
I clar, entenc que aquí també hem de fer un esforç nosaltres.
És importantíssim. Mira, un exemple molt clar aquí, que en el camp de l'educació, doncs, bueno, que és el meu, que, doncs, el tema del llegir, per exemple, no? És un tema de que, ostres, és que comparació entre escoles, és que aquesta escola ja ho fan a partir dels 4 anys, i l'altra només a partir dels 5 anys, i el meu té aquesta edat i encara no llegeix, i això és un tema que els pares ens fa patir moltíssim. No? Llavors, aquí sí que és important tant, si nosaltres... això l'altre dia en parlàvem, no? La neurociència ens ha portat aquesta informació, no? De que tots els cervells aprenen de manera diferent i tenen ritmes diferents, i que hi ha parts del cervell que tenen ritmes maduratius, no? Molt diferents entre nens.
I no? Que no vol dir que no acabin, no? Madurant, exacte. Perquè a vegades hi ha la por dels pares de dir... I si ens quedem aquí, o si no avancem, no? Ja s'avança.
Exacte, però d'una altra manera. Exacte. No? Mira, això és com... Jo, continuant amb les metàfores, Neus?
Que no, a mi no, saps que m'agrada molt.
Però és com si, diguéssim, que en cada part del cervell, és com si dintre el cervell es creessin com una mena d'autopistes, de connexions, no? Que les autopistes serien la maduració del cervell, no? Si un nen no té una zona del cervell suficientment madurada, però no perquè hi hagi cap problema, sinó perquè el seu ritme, doncs va més lent que un altre, i això no vol dir que més endavant ho faci, sinó que, bueno, cadascú té el seu ritme. Què estem fent, no? Si, per exemple, nosaltres fem llegir a un nen quan el seu cervell encara no està preparat, què viu aquest nen?
Doncs frustració.
Frustració. Clar. No sóc capaç, no me'n sortiré, i no és veritat, no és que no en sigui capaç, sinó que el seu cervell encara no està preparat per fer-ho. No? Llavors, aquí sí que és un problema tenir clar, no? de que hi ha tempos molt llargs, no? Molt llegir seria des dels 5 fins als 8 anys, no? Llavors, que un nen ho faci en els 7-8 anys, no vol dir que hi hagi
algun problema.
Simplement, doncs, que el seu cervell, en aquest sentit, doncs això ho ha fet més tard que no una altra cosa. Però llavors és importantíssim el que dèiem, respectar els tempos de cada nen, oferir, però respectant el ritme maduratiu de cada nen.
Perquè, clar, aquí, lligat amb el que explicàvem la setmana passada del pis de baix, clar, entenc que si a vegades... per volent ajudar, o volent, va, vinga, fem-ho cada dia i forçant. I, per tant, el nen va acumulant. Podem acabar tenint allò, hi ha una ràbia als llibres o al llegir
totalment,
després?
Totalment. Aquí podem acabar tinguent una creença de jo sóc dolent llegint o no sóc capaç de llegir, no? Que seria una mica això, no? De dir, ostres, si un nen no està... És com tirar cotxes en un lloc on no hi ha carreteres.
No hi ha carreteres.
No?
Clar,
llavors,
clar.
Aquí és el fracàs assegurat, no? Llavors, clar. Doncs, aquest llegir, de vegades, quan amb bona voluntat, no? Els mestres ho fem, que llegeixi cada dia una miqueta, al tanto.
Sí.
Al tanto, perquè sí que si el seu cervell no està preparat, estem fent...
Una frustració diària.
Totalment.
Directament.
No? Llavors, doncs, a vegades és millor que nosaltres com a adults els hi llegim un conte i ells, doncs, ja aniran agafant, que no que ell hagi de llegir cada dia una miqueta. I aquí és també importantíssim el que dèiem, respectar que si veiem que hi ha un nen que té aquesta conducta de, ostres, que viu malament el llegir, perquè estem parlant del llegir, però qualsevol cosa...
Sí, pot ser qualsevol altra cosa.
Doncs, poder entendre que darrere d'aquest iceberg hi ha un malestar emocional i que, doncs, ara aquest nen està visquent malament el llegir, per tant, no forçar, sinó, va, ho fem d'una altra manera, com llegir nosaltres, el que dèiem, els adults, doncs l'estarem ajudant molt més que no en aquest llegir cada dia una miqueta.
Clar, també suposo que llavors trobar eines o tàctiques diferents, no? Perquè a vegades una cosa és posar davant d'un llibre, no? I llegir, o...
Sí.
No sé, llegir coses que t'interessen pel carrer, o rètols, no? No
sé, ara m'invento. El tema de la motivació,
Exacte, allò que dèiem de l'atenció, no? Potser,
sí, poder donar estímul. Exacte, de dir, ostres, si no és amb un llibre, doncs pel carrer hi ha 1000 cartells que ens hi poden ajudar i llavors els nens juguen, no? La P de pàrquing, no?
Exacte.
Bueno, llavors, i tant, intentar trobar la manera, doncs, de que no es visqui malament.
Clar, important però veure que aquesta part cognitiva, aquest pis de dalt on som ara, ja es va... elaborant i creixent, no?
Total.
Però total. Cadascú el seu ritme.
Exacte.
Això suposo que des de sempre i tradicionalment l'educació sempre ha anat d'una altra manera. Era tothom
Exacte.
Passar, no? Fins i tot molts mateixos cursos. Això ho hem discutit moltes vegades, bueno, ho hem dit tots els adults i els pares,
sí.
Que en un mateix curs està muntat d'una manera que tens nens que es porten 11 mesos,
Exacte.
Gairebé un any.
Exacte.
I clar, llavors aquí
hi
ha molta diferència en una mateixa classe,
sí.
Tal i com estan muntades tradicionalment i com estan ara, no?
Exacte. I llavors intentar, no? Que perquè estàs fent primer de primària, toca, no? Fer això... És un error. És un error. I ja sembla que comencem, no, les escoles comencem a donar-hi un altre enfocament, eh? I comencem a respectar, doncs, aquests ritmes maduratius. I ara el següent pas és que també la societat ho vulgui entendre, no? Perquè de vegades la mateixa pressió social dia és que l'altra escola ja llegeixen.
Sí, és que bueno, tinc un cosí que va no sé on i ja ho fa, no?
No pateixis, que ho acabaran fent, però cadascú en el seu ritme, amb allò que dèiem, el caminar, no? Doncs uns comencen abans, l'altre després, però no n'hi ha cap que acabi sense caminar.
Exacte.
Doncs amb la resta de coses igual.
I amb ells, Mireia, una mica com ho fem amb els nens, que ells mateixos a vegades fan aquesta comparació, no? Mm-hmm. I llavors et diuen, doncs no, perquè jo no me'n surto, perquè aquest no sé què, una mica que a casa què els hi podem, amb què els podem ajudar, què els hi podem dir perquè no agafin ells mateixos a vegades aquesta pressió, no?
Mira, doncs el que dèiem, no? Això, aquests cervells diferents, no? Que tots funcionen de manera diferent, doncs de vegades és, jo els hi dic, no? Igual que tots tenim ulls diferents, nassos diferents, boques diferents i orelles diferents, els nostres cervells també són diferents, no? Llavors és importantíssim poder entendre que tots som diferents, que tots aprenem de maneres diferents, i el que dèiem de la metacognició, aquest treball de dir, ostres, mira, jo quan estem fent qualsevol cosa, una tasca diària de dia a dia, d'un puzzle, per exemple, un trencaclosques que fallem a casa, doncs que veiem que el nen no li surt, doncs mira, jo si vols t'explico un truquillo que a mi em funciona, però és un que a mi em funciona, a veure, llavors tu prova el meu si vols o prova en un altre, no? Però intentar donar estratègies, però sense, mira, jo ara fes-ho d'aquesta manera, no? Que de vegades ens surt aquest, dirigir, no? Som ja
per
societat, acostumem a fer-ho d'aquesta manera, no? I llavors, bueno, poder respectar això de dir, mira, jo si vols t'explico com ho faig jo i després ho proves tu, no? I és una manera que ajudarà, no? Que el nen doncs pugui entendre, doncs que pugui anar coneguent el seu cervell, pugui anar coneguent doncs les estratègies que li són més útils per aprendre i en el dia a dia, i això és el que servirà, i tant.
Mireia, molt interessant, eh? Tot el que avui ens has explicat. Per tancar una miqueta, aquesta evolució, ara, per exemple, ens parlaves del tema del llegir, perquè ha sortit, no? I és un tema que als pares i pares, perquè llegir s'ha d'aprendre i, per tant, s'ha de fer.
Sí.
Aquesta evolució madurativa que es va fent, des de petits fins que ja són més grans, hi ha algunes etapes marcades? O, diguéssim, simplement és que a partir de certa edat, doncs, hi ha una sèrie de coses que ja estan establertes.
Vale. Mira, sí. Podríem dir que el director d'orquestra, ho he comentat abans, seria a partir dels 5 anys podem començar a dir que té una maduració suficient com perquè el nen pugui planificar, no? I aquest, començar a anticipar. Uh-huh. Per això, menys de 5, aquell quan falta, falta per arribar, és impossible perquè ells no ho poden anticipar. Això no vol dir que abans d'aquests 5 anys puguem començar a donar
aquelles pautes, no? Allò que deies.
Estímuls que ja havíem comentat, eh? Però sí que seria a partir dels 5 anys, i aquest, fins a la vida adulta, fins als 30, va madurant, eh? Després, a partir dels 30, ja va cap a la baixa, però fins als 30 va madurant. Llavors, l'atenció és un procés que és molt primitiu, també. Uh-huh. És un procés que va molt relacionat amb el tema del sistema emocional, no? Perquè necessitem aquesta atenció focalitzada per captar els perills, no? D'aquest món emocional, no? Llavors és un procés que el tenim ja de madur.
És molt automàtic,
exacte,
no? Diguéssim, ja ve de sèrie,
de
aquest.
I llavors tenim la tele, no? Aquest simultani, i el seqüencial, que són processos que tenen temps de maduració, que això vol dir que tenen temps per... Quan jo dic no estan preparats, no tenen aquestes carreteres formades, dels 4 fins als 8 anys, no? Llavors això, per això parlàvem, de dir, hi ha tot aquest tema de... A les escoles es treballa amb temes molt abstractes, no? Amb temes que les matemàtiques mateixes, no? El tema d'unitat, el concepte d'unitat, el que dèiem, no? De les normes d'ortografia, les lletres, no? Perquè en el símbol de la A hi posem aquells dos pals amb el ratll al mig i no posem una altra cosa. És tot molt arbitrari, no? I molt abstracte. Llavors, això té aquest temps de maduració, per tant, si un nen als 4 anys té les carreteres formades per poder-hi començar a posar no, lletres i poder-hi posar estímuls, doncs perfecte, però si un nen fins als 8 no els hi té, no ens hem de preocupar.
D'acord.
Per tant, tenim temps, no, de dir, bueno, doncs mira, cadascú té el seu ritme, però no patiu que acabarà sortint.
Que tots acabarà
arribant
al mateix lloc. Això és important perquè alhora també a casa de relacionar-nos, de parlar, de comentar les coses, ho tinguem també en compte, i a vegades aprenem una mica coses que ens surten de forma molt també ràpida, instintiva.
Exacte.
I va bé que anem variant.
Sí.
Mireia Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Hem après molt i continuarem aprenent més coses. Gràcies.
Gràcies, Neus.